Bon dia, l'alcalde de Sant Aniol de Finestres reclama més mà dura de la justícia per acabar amb els problemes de tràfic de marihuana arreu del poble.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
És molt greu, que t'hagis d'enterar per un jove que ve de fora que no coneix ni el poble, però sí que coneix qui la subministra. És molt greu, Diu, vaig al poble a comprar marihuana. Això a mi me preocupa moltíssim. Que sàpiguen, arriben i saben primer el telèfon de la persona que em ven, que no coneixen el poble, ni coneixen un carrer del poble, ni coneixen ningú.
Acabem d'escoltar l'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, en una entrevista a l'alcalde Respon d'Olot Televisió, una problemàtica comuna a molts municipis catalans i més d'aquells que es troben aïllats. Precisament, Oliveres reconeix que aquesta problemàtica li preocupa i diu que els Mossos d'Esquadra estan lligats tant de mans com de peus. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem, com sempre, la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 19 de febrer del 2025.
Al dia, en 4 minuts.
Miera centrarà bona part dels 700.000 euros de pressupost a inversions relacionades amb l'aigua. L'Ajuntament té previst substituir una canonada de fibrociment, posar comptadors digitals, així com també construir un dipòsit fluvial. En successos, els Mossos denuncien penalment un conductor que va duplicar la velocitat permesa a Sant Jaume de Llierca. L'infractor de 27 anys conduïa a 201 km per hora en un tram limitat a 5 km per hora. L'Hospital Olot i Comarcal de la Garrotxa facilita la col·laboració amb el Banc de Llet Materna. Cedeix l'espai per fer la visita a càrrec de l'Hospital Josep Trueta de Girona. Al centre garrotxí s'hi desplaça un membre del personal de Girona. Es busquen dones tecnològiques i enginyeres de la Garrotxa i el Ripollès per reivindicar i donar visibilitat al paper que exerceixen en aquest àmbit. Aquesta cerca es fa amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, que es va celebrar l'11 de febrer. Planifica't l'agenda d'actes de les Planes d'Hostoles. És una iniciativa per ordenar les activitats i els espais públics que s'utilitzen. En la guia d'aquest 2025 s'hi recullen els actes fins al mes d'abril. En esports, un grup de joves impulsa l'Olot Run Club. La iniciativa reuneix dos cops a la setmana persones que volen anar a córrer plegats. Són sortides planeres d'entre 6 i 8 quilòmetres que pleguen corredors de diferents nivells. També parlarem dels gairebé 400 jugadors i jugadores que formen part de la Fundació Unió Esportiva Olot aquesta temporada. L'entitat compta actualment amb una trentena d'equips i una vuitantena de tècnics que van formar part de la presentació d'aquest diumenge. I avui a la contraportada, Jaume Clotet presenta a Olot La germandat de l'Àngel caigut i anuncia que serà finalment una trilogia. La novel·la, ambientada a cavall del segle XIII i el present, explora temes com la lluita entre el bé i el mal.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El català ja només és la llengua habitual d'un terç de la població, tot i que en creix el coneixement. L'enquesta d'usos lingüístics que fa pública el govern recull un descens de gairebé 4 punts des del 2018, però també un fort augment de la població nascuda a l'estranger en els últims 20 anys. Entitats exigeixen al govern que activi i doti l'estratègia contra la pobresa infantil i polítiques educatives d'equitat. La Bofill i el tercer sector demanen universalitzar infantil 1 i infantil 2, beques contra l'abandonament i garantir extraescolars. Trànsit instal·la 4 radars mòbils més a les comarques de Tarragona i a l'Alt Penedès. Els aparells autònoms s'activaran i començaran a multar a partir d'aquest dimecres o dijous. A la pàgina política espanyola, Montero nega haver apujat els impostos a la classe mitjana i treballadora. La ministra d'Hisenda afirma que l'actual executiu no ha votat mai més pressió fiscal per les rendes baixes i mitjanes. A l'àmbit internacional, l'eurocomissari de Comerç visita Washington per trobar una solució davant l'amenaça de Donald Trump d'imposar nous aranzels. Brussel·les es contempla replicar les tarifes i diversificar les importacions. I un hospital de Suècia va extirpar l'úter a 44 dones per error. Les dones afectades van rebre un diagnòstic equivocat de càncer d'úter, unes errades que l'hospital atribueix a la manca de personal i l'estrès laboral.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Continua un dia més de molta nuvolositat, núvols baixos cap a la costa, prelitoral, no descartem alguna goteta, algun petit plogim, aquestes roines, bàsicament aquest migdia i tarda cap a l'Alt Empordà, es poden donar altres sectors, i en canvi més clarianes quan més cap a muntanya, cap al Pirineu, cap a Cerdanya. Quin cara glaçat de nit, però molt poc. 3 sota 0 a l'aeròdrom de Das, a Núria al Ripollès 1 sota 0, a Olost al Lluçanès 1 sota 0, però a Vic 2 positius i a Olot avui ha pujat notablement amb 6 graus positius. Es nota aquest coixí de núvols baixos, aquestes boires que tenim molta humitat a tot arreu. I aquest estancament amb vent del sud, sud-est, estones de llevant, continuarà també demà. Cap canvi important en el temps, tampoc divendres, per tant tot estable, la temperatura potser una mica més baixa i aquest fred moderat, que no és intens amb poques glaçades. Amb aquest cel mig ennuvolat, més clarianes al Pirineu, no és una situació de fer un fred molt gèlid. I petit canvi de temps amb un front de núvols i pluges que podria arribar la tarda-nit de dissabte i matinada-matí de diumenge. Aleshores arribarà un front atlàntic poc actiu, es taparà, podrà ploure a gairebé tot arreu, sembla que no una gran quantitat de pluja, i nevar primer 2.000 metres baixant cap a 1.500 aproximadament. Per tant, el proper canvi de temps seria la tarda-nit de dissabte amb aquest front de pluges no gaire fortes.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 19 de febrer de 2025 que ens porta cap a Sant Aniol de Finestres perquè el seu alcalde reclama més mà dura de la justícia per acabar amb els problemes de tràfic de marihuana que tenen al poble. Aquesta és una problemàtica comuna a molts municipis catalans i més d'aquells que es troben aïllats. Francesc Oliveres reconeix que aquesta problemàtica li preocupa molt i diu que els Mossos d'Esquadra estan lligats de mans i peus, informa Gerard Puigdemont.
L'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, reconeix que li preocupa i molt la dinàmica que certs veïns del poble segueixen des de fa temps en relació amb el tràfic de marihuana, així com les persones que només van en aquesta zona de la Vall del Llémena a comprar substàncies d'aquest tipus.
És molt greu, que t'hagis d'enterar per un jove que ve de fora que no coneix ni el poble, però sí que coneix qui la subministra, és molt greu, Diu, vaig al poble a comprar marihuana. Això a mi me preocupa moltíssim. Que sàpiguen, arriben i saben primer el telèfon de la persona que em ven, que no coneixen el poble, ni coneixen un carrer del poble, ni coneixen ningú.
En una entrevista al programa L'alcalde respondo a la televisió, Oliveres diu que li preocupa que aquesta tendència esdevingui habitual en el futur al poble.
Són misèries perquè és unes quantitats petites, amb un jove, amb un d'allò. Quan arribes a un punt així, penses, si els fills que venen ara i el jovent que ve ara viu en aquest món, com acabarem? Això és el que me preocupa.
En aquest sentit, l'alcalde de Sant Aniol diu que els Mossos d'Esquadra fan bona feina, patrullen pel poble i de seguida que els truquen hi van, però creu que no poden solucionar el problema de la marihuana. Des de l'Ajuntament també asseguren que a Sant Esteve de Llémena hi ha un pis ocupat.
Que els jutges que donessin més mà dura amb això, que els Mossos no estiguin lligats de peus i mans com estan, perquè truquem Mossos, truquem forestals i pràcticament es conquirem nosaltres amb un bastó, és el mateix.
Què us diuen Mossos?
No, Mossos fan pobret tot el que poden. Nosaltres estem molt en contacte amb els Mossos, fent tot el que podem, però quan arribes en un cas d'aquests en el jutge, si el jutge no dona l'ordre, no hi pots entrar, no pots fer res, no pots desocupar, no pots fer res. No és suficient, mai cap delicte és suficient. Mai és suficient. Què hem d'esperar? Que hi hagi un mort perquè sigui suficient? Ni això serà. Ni això serà suficient.
Diu que se senten protegits per la policia, però no per la justícia.
Amb aquest tema no te sents pas desprotegit, perquè ja saps que només amb la trucada et vindran de seguida. Llavors ja no estàs desprotegit. El problema és que encara que agafin algú o que hi hagi un delicte, encara que l'agafin, quan arribarà el jutge el deixarà anar i l'endemà el tornen a tenir allà.
Sant Aniol de Finestres no és l'únic poble de la vall del Llémena que pateix problemes d'aquest tipus. També es donen casos a Sant Martí de Llémena i a Sant Gregori, i és que la de la marihuana és una problemàtica estesa arreu, i més en municipis aïllats.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, ara marxem cap a Mieres, on es centrarà bona part dels 700.000 euros de pressupost a inversions relacionades amb l'aigua. L'Ajuntament té previst substituir una canonada de fibrociment, posar comptadors digitals, així com també construir un dipòsit pluvial a la zona del pavelló. També guarden partides per a cubes i camions cisterna.
L'Ajuntament de Mieres ha aprovat un pressupost per aquest 2025 d'una mica més de 700.000 euros, tot i que preveuen augmentar-lo durant l'any. Les principals inversions aniran destinades a l'aigua. Tenen previstes partides per seguir fent front als costos de les cubes d'aigua i els camions cisterna, però també per fer millores a la xarxa d'aigua, gràcies a dues subvencions de l'ACA. Una serà la substitució de la darrera gran canonada de fibrociment que queda per canviar el poble, ubicada a la recta de sortida de Mieres, a la carretera que porta Sant Miquel de Campmajor. L'altra serà la col·locació de comptadors digitals. En parla Núria Martínez, alcaldessa de Mieres.
Unes de telecomptadors que ajudarà molt a reduir fuites i a detectar fuites més ràpid, a tenir una mica més de control més instantani, perquè tenim un sol brigada que fa les lectures de manera manual, està una setmana i mitja fent lectures una vegada cada 3 mesos. Llavors ens permetrà una instantanietat de coneixement dels consums.
També lligat a l'aigua, l'Ajuntament vol construir un dipòsit pluvial per fer un millor aprofitament de l'aigua i reduir la quantitat gastada de la xarxa municipal.
Un dipòsit d'aigües pluvials al pavelló de Mieres, que tindrà una capacitat de 110 metres cúbics i proporcionarà aigües per a regar de manera comunalitzada. Cadascú tindrà un cub d'aigua mensual, per exemple, encara no ho hem acabat de dissenyar, però tothom podrà accedir a aquesta aigua per a regar i així no haver de fer servir aigua de la xarxa.
Durant aquest 2025, l'Ajuntament també farà millores en l'enllumenat i pròximament esperen tenir acabades les millores a la llar d'infants, així com seguir completant les propostes guanyadores dels pressupostos participatius. Pel que fa al Pla Únic d'Obres i Serveis, del qual es pertocarien uns 400.000 euros, l'Ajuntament té previst reasfaltar la carretera que va cap al dipòsit, que ha quedat malmesa pels camions cisterna, però també fer millores al pati de l'escola, que té problemes de drenatge, així com estudiar com connectar la xarxa d'aigua municipal a la zona del Torn, lloc on hi ha aigua i bona, i així estressar menys els pous que tenen a l'altre cantó del poble.
En successos, els Mossos d'Esquadra denuncien penalment un conductor que va duplicar la velocitat permesa a Sant Jaume de Llierca. L'infractor, de 27 anys, conduïa a 201 km per hora en un tram limitat a 100. A través de les xarxes socials, el cos de Mossos ha publicat la imatge informant que es denuncia el conductor per superar amb 80 km per hora la velocitat màxima permesa a la via. En aquest cas, es tracta d'un tram de doble carril a l'autovia 26, just al seu pas per Sant Jaume de Llierca. Moment de repassar també la resta d'actualitat d'arreu de la demarcació de Girona. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 75 parts extrahospitalaris a Catalunya durant el 2024. Són parts sobrevinguts i les parteres no tenen temps d'arribar a l'hospital. El 93% s'han acabat fent a domicili amb l'assistència de professionals del SEM, però durant el darrer any un 4% d'aquests nadons han nascut a la via pública i un 3% en centres d'atenció primària o ambulatoris. Tot i que són situacions que no són freqüents, alguns parts poden comportar complicacions. Girona precisament ha acollit aquest dimecres la jornada d'actualització de part extrahospitalari, que ha comptat amb la participació de més de 400 professionals que s'han format sobre com afrontar l'emergència i com manejar possibles complicacions. Tècnics d'inspecció de l'Ajuntament de Lloret de Mar a la Selva i agents de la policia local s'han format aquest dimarts al matí per detectar apartaments turístics que actuen sense llicència. Es tracta d'una formació que ha ofert la Generalitat de Catalunya, que ha mostrat com funciona una plataforma que tenen a l'hora de captar pisos que actuen sense llicència turística. La Generalitat va anunciar que obria aquesta plataforma a municipis interessats i Lloret de Mar ha estat el primer a apuntar-s'hi. De cara a l'estiu, el consistori preveu contractar dos inspectors per tal que busquin habitatges d'ús turístic. Defensem el tren de l'Empordà, veu l'acord entre l'Estat i la Generalitat en relació a la cessió de Figueres com un pas enrere, que posa el cronòmetre a zero. En un comunicat, l'entitat assegura que el Ministeri torna a incomplir la promesa de licitar el projecte d'obres del trasllat de l'estació convencional a la de l'AVE i el condiciona a la signatura prèvia d'un protocol i un conveni de finançament. En definitiva, diuen que dilaten el procés i ja anuncien que no estan disposats a pagar en solitari aquestes obres faraòniques. En aquest sentit, també diuen que tornen a reclamar el debat públic i el soterrament de les vies al centre de la ciutat. I la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una xarxa criminal dedicada al tràfic de drogues que tenia seu a Màlaga i amb ramificacions a Maçanet de la Selva. En total s'han detingut 18 persones i s'han decomissat més de 3.500 quilos de haixís, 54 més de marihuana, dos camions amb els que suposadament traslladava la droga, 9 cotxes d'alta cilindrada, a més d'armes de guerra, pistoles i maquinària per falsificar matrícules. La policia sospita que els arrestats transportaven grans quantitats de droga amagada en dobles fons dels camions, remolcs i cotxes amb matrícules falses. Per fer-ho utilitzaven el mètode Go Fast, consistent en què un cotxe passa primer per advertir si hi ha control policial al que ve darrere.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Tornem a la Garrotxa. L'Hospital d'Olot i Comarcal de casa nostra facilita la col·laboració amb el Banc de Llit Materna. Cedeix l'espai per fer la visita a càrrec de l'Hospital Josep Trueta de Girona. Al centre Garrotxí s'hi desplaça un membre del personal de Girona per fer analítiques per tal de comprovar que la donant compleix els requisits. El Banc de Llit Materna està especialment pensat per nadons prematurs, informa Aniel Puigvert.
Segons les últimes dades, el Banc de Llet Materna va alimentar 611 nadons prematurs extrems amb la llet donada de 737 mares el 2023. En total es van processar i distribuir 1.390 litres de llet. Això equivale a que cada mare va donar una mitjana de 2 litres. Últimament, l'organització es marca el repte d'aconseguir augmentar la base estable de donants, que en els darrers anys s'ha situat al voltant de 750 mares. L'objectiu és que hi hagi més mares que donin, que ho facin freqüentment i durant més temps. Aquestes són dues premisses que ajudarien a mantenir l'estabilitat dels estocs de subministrament que ofereixen servei a demanda a les 21 maternitats catalanes. Des de fa gairebé 9 anys, l'Hospital d'Olot compta amb aquest servei a través de l'Hospital Josep Trueta de Girona. Fa de pont per col·laborar amb el banc, segons explica la llevadora de l'Hospital d'Olot, Marta Figueres.
El banc de llet materna nosaltres no en tenim com a tal, nosaltres fem de pont. Això està a l'Hospital de Girona, a l'Hospital Josep Trueta, que és on hi ha el banc de llet. Nosaltres sí que facilitem a les mares que desitgen fer-ho, la visita, i la fem aquí perquè no s'hagin de desplaçar. Ve una persona, un infermer de l'Hospital Trueta, fa la visita.
En la visita per col·laborar amb el Banc de Llet Materna es mira que es compleixin unes característiques. Algunes d'elles són les que donants no siguin fumadores, que no tinguin una sèrie de malalties i es fan unes analítiques de sang, entre d'altres. També la lactància ha d'estar instaurada des del primer mes de vida del nadó.
El Banc de Llet també, qui té prioritat aquesta llet són els bebès prematurs i que pesen menys d'un quilo i mig, vull dir que són prematurs que són greus, que la prioritat és per ells.
El Banc de Sang i Teixit s'encarrega des del 2011 de gestionar el Banc de Llet Materna, del qual en fan ús més de mig miler de nadons anualment arreu de Catalunya.
Es busquen dones tecnològiques i enginyeres a la Garrotxa del Ripollès per reivindicar i donar visibilitat al paper que exerceixen en aquest àmbit. Aquesta cerca es fa amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena de la Ciència, que va tenir lloc el passat 11 de febrer. A més, un dels objectius d'aquest programa és poder portar la ciència a la ruralitat. Natàlia Moreno.
Fa 10 anys que se celebra l'11 de febrer, el Dia Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència. Durant aquest dia, les dones en l'àmbit de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques, conegudes com STEM, per les seves sigles en anglès, volen reivindicar el paper que tenen actualment, però també el que han tingut al llarg de la història. És per això que dues divulgadores científiques han impulsat una cerca d'aquest perfil de dones a la Garrotxa i al Ripollès, amb l'objectiu de reivindicar i visibilitzar la seva tasca, teixir aliances amb altres dones de la zona, analitzar les necessitats específiques i indagar en estratègies conjuntes de suport, entre d'altres. La investigadora, divulgadora i una de les impulsores d'aquesta crida és la Nieves Lorenzo, que explica com va sorgir aquesta idea.
Un dia va sortir la conversa, seria guai conèixer altres dones també, tant de la comarca de la Garrotxa i el Ripollès, que es puguin dedicar a totes aquestes disciplines i que realment tenim una lluita conjunta totes les dones, però tenim unes característiques especials aquí, no? Som comarques més aviat rurals, la població està disseminada, ens costa més trobar-nos entre nosaltres, hi ha menys ofertes d'ocupació, en fi, que realment podríem trobar-nos, ajudar-nos, no? Endegar una mica en quines són les nostres necessitats i crear aquesta xarxa de suport.
A més, busquen diferents perfils, tècniques de qualitat de robòtica, professores de batxillerat de matemàtiques, investigadores de medicina, expertes en anàlisi de dades i voluntàries en projectes mediambientals, entre d'altres. Lorenzo també ha impulsat un nou projecte anomenat Ciència Arreu, que té com a objectiu apropar la ciència a un àmbit rural.
Aquesta idea de portar la ciència arreu dels pobles catalans, però una mica el meu objectiu és que arribi a les zones rurals també, no? Que no es quedi allà al costat de les grans universitats i centres de recerca, sinó que al final la transferència de coneixement ha de ser per tothom, no?
Destaquen que un dels objectius principals és visibilitzar la tasca de moltes dones que es dediquen a les STEM per tal de crear referents per les noves generacions, ja sigui per nenes com per nens. Per poder-vos apuntar a la trobada ho heu de fer abans del 8 de març a través de l'Instagram o de la web jo.cat/cienciaarreu.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
Abans dels esports coneixem Planifica't, l'agenda d'actes de les Planes d'Hostoles. És una iniciativa per ordenar les activitats i els espais públics que s'utilitzen. A la guia d'aquest 2025 s'hi recullen els actes fins a finals de mes, en aquest cas fins a finals del mes d'abril, entre els quals hi ha el Club de Lectura o el Fem el Toc. Una de les activitats destacades de les properes setmanes serà el Carnestoltes.
En els municipis d'arreu de la Garrotxa hi ha un munt d'activitats durant l'any per a tots els públics i en molts espais. Casos com els de les Planes d'Hostoles, que disposen de diversos espais municipals, significa que tot s'ha de planificar perquè els veïns tinguin clar a on han d'anar. Des de l'equip de govern han tirat endavant l'agenda Planifica't, on s'hi detallen tots els actes que es faran en els primers mesos al municipi. N'ha donat més detalls l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió.
Va néixer bàsicament de la necessitat que hi havia, no? De que quedés plasmat ara fa uns 4 anys més o menys, de totes aquelles activitats que passaven en els diferents espais municipals, no? Ens hem trobat que hi ha moltes activitats diàries i els locals són els que són. No? I vam dir, posem-hi ordre, i així també els veïns i veïnes veuen quina activitat poden trobar a cada hora o cada dia en els diferents espais municipals.
Es tracta d'una agenda on hi apareixen les activitats que es fan de manera puntual i aquelles que ja són periòdiques. Una d'elles és el Club de Lectura, que es farà a finals d'aquest febrer i que compta amb la participació d'una desena de persones. Normalment són activitats on l'assistència és d'un públic adult i familiar i on manca la presència jove. Puig explica per què l'agenda inclou els primers 4 mesos d'aquest 2025.
Va néixer bàsicament de la necessitat que hi havia, no? De que quedés plasmat ara fa uns 4 anys més o menys, de totes aquelles activitats que passaven en els diferents espais municipals. No? Ens hem trobat que hi ha moltes activitats diàries i els locals són els que són. No? I vam dir, posem-hi ordre, i així també els veïns i veïnes veuen quina activitat poden trobar a cada hora o cada dia en els diferents espais municipals.
Les properes activitats destacades de les Planes d'Hostoles seran el Carnestoltes a inicis de març i diferents xerrades. A banda, també es farà una donació de sang també el mes de març i ja de cares a l'abril l'acte central serà Sant Jordi. Totes les activitats del Planifica't es poden consultar al web de l'Ajuntament del municipi.
Ens posem els gecs, parlem dels esports de la mà de Vicrec.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, solfa, brasa i cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Bicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a bicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Bicrec? Bicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, aquest dimecres, un grup de joves impulsa l'Olot Run Club. La iniciativa reuneix dos cops a la setmana persones que volen anar a córrer plegats. Són sortides planeres d'entre 6 i 8 quilòmetres que apleguen corredors de diferents nivells. Ja fa més d'un mes que està en marxa i la rebuda ha estat excel·lent. Guillem Guardiola.
L'afició pel running s'ha traduït a la ciutat amb la creació d'un nou grup, l'Olot Run Club, una activitat que posa en comú les ganes de córrer i de passar una estona en comunitat. Ho ha posat en marxa un grup de joves de la comarca que ja han organitzat diverses sortides des de fa més d'un mes. Són desenes de persones les que cada dijous a les 7 de la tarda i cada dissabte a partir de 2:15 del matí decideixen trencar la rutina, sortir a córrer un circuit planer d'entre 6 i 8 quilòmetres i acabar aprenent alguna cosa plegats. Ariadna Planeses, una de les impulsores de l'Olot Run Club, explica a la banqueta d'Olot Televisió com va néixer la idea.
Primer de tot, que la gent s'animi i surti a córrer. Vull dir, de vegades estàs sola a casa i dius, ostres, són les 7 de la tarda, està fosc, fa molta mandra, i tinc moltes amigues o gent coneguda que em deia, és que no surto per no anar sola. I va ser com, ostres, si som un grup que ho fem, per què no convidar-los i dir-los, va, veniu i després anem a fer unes cerveses, anem a fer un cafè, o el que sigui. També és, a part de només anar a córrer, no només anar a córrer, sinó poder després quedar-te i xerrar una mica.
El recorregut de cada dijous se centra en les zones del Triai i les fonts de Sant Roc per retornar cap al centre de la ciutat. Per altra banda, els dissabtes s'intenta variar una mica el circuit. Segons un dels impulsors de l'Olot Run Club, Aleix Costa, la intenció és anar trobant noves idees.
Si té bona rebuda el projecte Olot i tot, doncs poder fer sortides, poder anar variant les sortides a altres hores, i també anar
fent, la Garrotxa, sí, també.
Anar canviant una mica la ruta, al final també quan ens acompanya la llum del dia. Però ara, com que les 7 també és fosc, mirem de fer sempre la mateixa ruta per...
Si ve gent nova també i la gent que es vagi adaptant.
A banda de la vessant esportiva, l'Olot Run Club té un alt component lúdic i social. El grup vol facilitar les relacions entre olotins i olotines. De fet, un dels seus lemes és aquest: vermut, cerveseta o brunch, com a filosofia de vida, són la part més important dels nostres entrenaments, així que no fallis.
De running passem a parlar de futbol, perquè gairebé 400 jugadors i jugadores formen la Fundació Unió Esportiva Olot aquesta temporada. L'entitat compta actualment amb una trentena d'equips i una vuitantena de tècnics. El seu president, Joan Agustí, reitera que el nombre de fitxes va fluctuant perquè el creixement que pot experimentar el club és limitat.
Un total de 390 jugadors i jugadores. Aquestes són les xifres de la Fundació Unió Esportiva Olot per aquesta temporada. Compta amb 30 equips entrenats per una vuitantena de tècnics encarregats de la formació d'una escola de futbol que cada any creix, però no tant com els agradaria. En concret, la Fundació està constituïda pels equips que formen la base, el filial, el Sant Jaume Olot B, i 6 grups de futbol femení, 4 de futbol social i 3 més de futbol inclusiu. Això sí, són números que no han augmentat en els últims anys. El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, ho justifica així.
No anem flexionant amunt i avall, perquè tens que tenir en compte que estem en una zona esportiva del Morrot amb la qual ja poden jugar 8 equips i hi ha 6 vestidors. Per tant, des d'aquí insistir, agrair a l'Ajuntament les intencions que té de millorar les instal·lacions esportives futbolístiques dedicades al futbol a la ciutat d'Olot.
El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, reitera el desig que la ciutat disposi d'instal·lacions més àmplies per poder formar més futbolistes a curt termini.
I demanar que això sigui ràpid, no? Tant les públiques com és el Morrot i que compartim amb l'Olot Atlètic, com les del Sant Roc o com les del Sant Pere Màrtir, que són dos clubs que hauríem d'intentar que la ciutat fos capaç d'incloure, de poder acollir a totes les llicències de futbol que hi ha a la ciutat d'Olot, no?
La presentació dels equips de la Fundació Unió Esportiva Olot ha reunit centenars de persones aquest cap de setmana en un ambient de gala a l'estadi municipal.
I avui a la contraportada, protagonisme per Jaume Clotet, que presenta a Olot la germandat de l'Àngel Caigut. I alhora també ha anunciat que serà finalment una trilogia. La novel·la ambientada a cavall del segle XIII i el present explora temes com la lluita entre el bé i el mal, la humanitat, l'Església i el mateix dimoni.
La sala d'actes de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa va ser l'escenari de la presentació de la Germandat de l'Àngel Caigut, la darrera novel·la del periodista i historiador Jaume Clotet. La història, ambientada entre el present i el segle XIII, gira al voltant d'una investigació que connecta el setge d'Acre de 1291 amb una amenaça contemporània que podria sacsejar els fonaments de l'Església. Els protagonistes, un monjo de Montserrat i una mossa d'esquadra. Clotet destaca que la seva novel·la fusiona el thriller amb la novel·la històrica, un gènere molt present en els seus altres llibres i amb pinzellades de ficció fantàstica i que, segons ell, és molt atractiu pel públic actual.
És una novel·la de gènere, de thriller històric, com bé dius, i amb elements, jo crec, potser de fantàstics i bíblics, però és un gènere que a la gent li agrada molt. Crec que als catalans ens agrada molt, a mi, el primer, la novel·la històrica, i quan li afegeix el thriller, que també és un gènere molt buscat, molt interessant. Crec que la combinació dels dos explica l'èxit d'aquest tipus de novel·la. Són novel·les per passar-s'ho bé, per entretenir-se, i la gent se'ls llegeix molt de pressa i, per tant, l'objectiu que buscàvem l'hem aconseguit.
L'autor també ha detallat el rigorós procés de documentació que ha seguit per escriure el llibre.
He de dir que jo no soc creient i m'ha ajudat un mossèn de Barcelona que m'ha ajudat amb temes bíblics, de monjos, dels hàbits, de les maneres de pensar dels religiosos, que jo no conec, per tant m'ha ajudat i l'estic molt agraït, i és un món que certament m'ha hagut de documentar una mica, perquè hi ha molta informació sobre el món dels dimonis, dels àngels, de les bíblies, de llegendes vinculades, i per tant és una feina que, evidentment, abans d'escriure la novel·la m'he hagut de documentar una mica.
A més, durant l'acte, Clotet va revelar que la Germandat de l'Àngel Caigut serà finalment la primera part d'una trilogia, amb la segona entrega prevista per la tardor d'aquest mateix any, i la tercera part podria veure la llum per Sant Jordi del 2026.
Estic fent la segona part d'aquesta novel·la, que la lliuraré propers dies, properes setmanes, i surt al setembre d'aquest any. I llavors faré ja una trilogia, i l'any que ve, si no m'equivoco, per Sant Jordi, si tot va bé, sortirà la tercera i última. Per tant, no serà un sol llibre, sinó que al final fem una trilogia, que crec que hi ha material de sobres i trames de sobre que van quedar alguna penjada a la primera novel·la i, per tant, farem una trilogia.
Jaume Clotet, a més de la seva faceta d'escriptor, és també periodista i historiador. Va ser guardonat amb el 56è Premi Josep Pla de Prosa en Llengua Catalana pel seu darrer treball i va rebre el Premi Néstor Luján de novel·la històrica l'any 2016 per al Càtar Proscrit.
Amb Jaume Clotet i la Germandat de l'Àngel Caigut tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 19 de febrer de 2025. Com sempre, tots els detalls de l'actualitat informativa a les xarxes socials de Ràdio Olot i al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adeu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.